El govern espanyol no dona la legislatura per acabada, tot i el trencament amb Junts per Catalunya. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
L'endemà del trencament de Junts per Catalunya amb el govern espanyol, al Consell de Ministres d'avui ja ha quedat clara la voluntat de Pedro Sánchez de continuar a la Moncloa, Joan Bota.
El PSOE no contempla eleccions anticipades i com que Junts descarta una moció de censura, l'executiu de Sánchez es proposa continuar governant negociant carpeta a carpeta. Avui mateix el Consell de Ministres ha aprovat noves iniciatives que sense Junts ho tenen molt complicat per tirar endavant.
Madrid, Paula Brujats.
Sí, la Moncloa no canvia el guió. Sánchez vol resistir fins al 2027, intentarà els pressupostos i confia a convèncer Junts. El govern espanyol fa avui com si res hagués passat i el ministre Félix Bolaños ha aprovat una reforma de la llei d'enjudiciament criminal que, sense els de Puigdemont, està abocada al fracàs.
¿Qué vamos a hacer? Lo mismo que hemos hecho en la primera mitad de la legislatura y lo mismo que llevamos haciendo de 2018. Trabajar, dialogar, esforzarnos por encontrar acuerdos.
I mentre el govern espanyol diu això, Junts per Catalunya ja té la pregunta que sotmetrà la militància entre demà i dijous.
Es demanarà als afiliats si estan d'acord amb la proposta de la direcció de donar per acabat l'acord d'investidura amb el PSOE pels seus incompliments. Al matí de Catalunya Ràdio, la vicepresidenta de Junts i portaveu a Madrid, Míriam Nogueras, ha subratllat.
Ell pot seguir el poder, el que no podrà és governar. No està incomplint amb Junts per Catalunya només, és que està incomplint amb els catalans.
El trencament de Junts per Catalunya amb el PSOE també ressona aquí, a la política catalana.
Moltes de les carpetes pendents del govern, començant pel finançament singular, estan abocades al fracàs si Junts no hi dona suport al Congrés. Avui, l'executiu de Salvador Illa ha aprovat un decret per impulsar les energies renovables i una unitat antidesnonaments.
Palau de la Generalitat, Albert Prat i Mireia Sala.
El govern espera que, més enllà de l'anunci, Carles Puigdemont no trenqui tots els ponts amb els socialistes a Madrid i salvi les mesures que beneficien Catalunya. El finançament, però també el traspàs de Rodalies, per exemple. La consellera portaveu Sílvia Paneque demana a Junts que no faci tacticisme.
Esperem que hi hagi aquesta reflexió sobre el contingut de les propostes, més enllà d'altres qüestions, i que sempre que sigui en benefici de Catalunya puguem obtenir el suport d'aquelles forces, no?, que diuen defensar els interessos dels catalans i catalanes.
El decret de renovables regula per primera vegada les comunitats energètiques i la instal·lació de bateries per emmagatzemar electricitat d'origen verd, tot plegat amb l'objectiu que Catalunya tingui un sistema elèctric més sostenible i més segur davant d'apagades i de conflictes bèl·lics que acaben repercutint en el preu de la llum.
I atenció a aquesta notícia. El govern de l'Aragó assegura que les obres de Sixena corren més risc si continuen al Museu Nacional d'Art de Catalunya, a qui acusen de conservar-les malament, que no pas si es traslladen a l'Aragó, com va ordenar la justícia. Lleida, Noelia Caselles.
Bon dia, sí, parlen de filtracions d'aigua i de brutícia, com ara borilles, a l'interior dels arcs que sustenten les pintures. Pedro Llochis, el director general de Cultura de l'Aragó.
Es exigible un mayor nivel de diligencia al Museo Nacional de Arte de Cataluña en la conservación de las pinturas. Por supuesto, por supuesto.
El MNAC ja hi ha respost, diu que tot plegat són falsedats i ho rebat amb els seus propis informes que ja ha fet arribar al jutjat.
En la informació internacional, Jamaica es prepara per l'arribada de l'huracà Melissa, amb vents que freguen els 300 km per hora.
Ha d'impactar avui mateix al país, abans de continuar cap a Cuba i les Bahamas, amenaça de provocar danys catastròfics tant pel vent com per les inundacions generalitzades.
I vaga d'estudiants inèdita avui aquí a Catalunya contra l'assetjament escolar.
Una protesta que ha estat especialment emotiva a Lleida pel suïcidi d'un noi del Maselles, el Segrià, víctima de bullying en un dels casos que han provocat aquesta vaga.
Anem a Lleida, Noelia Estel. Ara sí, Lleida, Estela Bussoms. Estela, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs sí, se l'ha recordat amb consignes com Dani Quintana, ni oblit ni perdó. A Lleida han sortit al carrer uns 200 estudiants i la marxa més massiva ha estat a Barcelona, amb 1.500 participants, entre ells altres joves que s'han volgut fer visibles com a víctimes de bullying. La reclamació és clara, més recursos per prevenir aquestes situacions i per ajudar psicològicament les víctimes.
I quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
Bon dia.
L'Espanyol celebra el 125è aniversari.
Amb un acte aquesta tarda des de la Universitat de Barcelona, el Club Blanquiblau celebra els 125 anys d'història. És una gala que podreu seguir en directe per l'antena digital de Catalunya Ràdio, també per TV3. I, de fet, a l'antena digital de Catalunya Ràdio aquesta tarda serà molt esportiva. Trobareu a partir de les 7 la transmissió del partit de Copa del Girona, al camp del Constància Inca, i també el partit de l'Eurolliga entre el Barça i el Milà a partir de 2:15.
Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Mariluz García, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs amb aturades de la Roca del Vallès a Cardedeu a la P7 en direcció a Girona, on aquest matí un camió cisterna de matèries perilloses ha bolcat en fuita del dipòsit. Encara hi ha un carril tallat. Alternativa a la C35 fins l'enllaç de Sant Celoni. A Barcelona, aturats a la ronda litoral entre Sant Adrià i l'accés al Nus de la Trinitat a causa d'un vehicle avariat i la ronda de dalt entre Pedralbes i Vallcarca en sentit Besòs per possible incidència. L'R2 Sud de Rodalies i els regionals del Corredor Sud tenen retards de 30 minuts per incidència ja resolta.
I ens falta el temps.
A la tienda Vichy.com et portem aigües, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis res, nosaltres ens movem per tu. Vichy Català us ofereix el temps.
Néstor Gómez, bon dia.
Hola, bon dia.
Què ens espera a les pròximes hores?
Doncs continuarem amb aquest cel serè, aquesta serenor, aquest ambient plàcid que tenim, que vàrem tenir ahir, però que també continuarem avui. Però aprofitem aquest sol perquè la cosa començarà a canviar cap a darrera hora del dia. Aquesta tarda ja començaran a aparèixer algunes teranyines de núvols alts a l'oest del país i aquestes teranyines ens anunciaran el canvi de temps que tindrem de cara demà. Tot i així, encara li donarà temps a pujar la temperatura fins als 22-23 graus. Ara mateix a l'Aldea o a Vallirana, 22 graus. I de cara demà, com dèiem, canvia el temps, demà veurem poc el sol, o directament no el veurem, perquè arriba una pertorbació, cel cobert arreu, amb unes pluges que començarien darrera hora de la matinada, primeres hores del matí cap al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, i al llarg del matí poden arribar a qualsevol indret. Unes pluges que majoritàriament tendiran a ser febles.
Gràcies, Néstor. Bon dia.
Bon dia.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les dues i gairebé 7 minuts. L'endemà de la decisió de la cúpula de Junts per Catalunya de trencar definitivament amb el PSOE, el govern espanyol manté la seva agenda i es referma que la ruptura no acaba amb la legislatura espanyola. L'executiu confia en mantenir els vots del partit de Carles Puigdemont en algunes votacions i fins i tot manté que presentarà els pressupostos les pròximes setmanes. Palau de la Moncloa, Paula Brujats, bon dia.
Què tal? Bon dia. El govern espanyol no llença la tovallola ni canvia els seus plans, minimitzen la decisió de Junts i confia en seguir salvant lleis al Congrés, negociant, diuen, carpeta per carpeta. Pedro Sánchez es queda sense majoria després de la ruptura amb Junts, però la ministra portaveu, Pilar Alegría, deixa clar que no hi haurà avançament electoral.
La herramienta y el mecanismo con el que hemos trabajado desde el primer momento ha sido a través del diálogo, a través del consenso, y bajo esos mismos mecanismos vamos a seguir operando lo que queda de legislatura. La mano tendida de este gobierno siempre ha estado ahí.
Fins i tot, diu Pedro Sánchez, intentarà els pressupostos, farà els primers passos les pròximes setmanes.
Desde luego vamos a trabajar sin descanso para presentarlos. Y también les digo, vamos a sudar la camiseta para sacarlos adelante.
La Moncloa creu que poc canvia després de la ruptura amb Junts i sumar el soci de la coalició. Tampoc veu a Pedro Sánchez tocat de mort. Gerardo Pisarello confia a reconduir la relació amb Junts.
Bueno, hay que seguirlos convenciendo. Ya vamos a ver, se dicen cosas, luego se hacen otras.
I el govern espanyol fa com si res. Avui mateix ha aprovat una llei que sense Junts està abocada al fracàs al Congrés. És una de les lleis estrella del ministre de Justícia, Félix Bolaños, que deixa en mans dels fiscals i no dels jutges les investigacions penals i prohibeix a partits polítics i associacions fer d'acusació popular.
I a tot això, Paula, el PP, que no m'ho fitxa i confia que el govern de Pedro Sánchez acabarà caient.
Sí, el PP està a veure-les venir. Alberto Núñez Feijóo no pren l'iniciativa ni pressiona Junts amb una moció de censura. Confia, però, que és l'estocada definitiva a Pedro Sánchez i demana a Puigdemont que aclareixi l'impacte de la ruptura.
Me gustaría que la concretase. Es una posición un poco inconcreta, al menos de momento. Ahora bien, todo parece indicar que el señor Sánchez ya tiene mucho más pasado que futuro. Sin presupuestos, sin capacidad legislativa y sin mayoría parlamentaria no se puede seguir.
Sánchez té més passat que futur, deia Feijóo, que demana al president espanyol que segueixi l'exemple del PP Extremadura, on Maria Guardiola ha avançat eleccions pel fracàs dels pressupostos.
I Junts per Catalunya, mentrestant, preguntarà directament a la seva militància si està d'acord o no amb el trencament amb el PSOE. El Consell Nacional del Partit activarà la consulta aquesta mateixa tarda i les votacions començaran demà al matí. Els líders del partit han seguit culpant avui el PSOE de la ruptura i allunyen una possible moció de censura juntament amb el PP i amb Vox, Raül Flores.
Junts insisteix a culpar els socialistes del trencament. La seva líder a Madrid, Miriam Nogueras, apuntava al Matí de Catalunya Ràdio que Pedro Sánchez no ha complert els acords signats.
Què hi guanya Catalunya amb els incompliments del Partit Socialista? Què està guanyant Catalunya amb el control absolut del Partit Socialista de totes les institucions? Els trens funcionen millor? la gent accedeix millor a l'habitatge. Tenim sous millors.
I allunyava també un futur suport de Junts al finançament singular per Catalunya que el govern i Esquerra encara negocien.
Com pot ser que estiguem parlant ara de finançament sense tenir números? Dubto que hi hagi un acord de finançament. És possible que el que hi hagi és una proposta fake.
I a TV3, el número 2 de Junts, Jordi Turull, tancava la porta a una moció de censura amb el PP.
Nosaltres amb el senyor Feijó no anem ni a la cantonada.
I llançava un missatge al PSOE.
Negociar amb el PSOE és anar a fer una tertúlia. Amb quina diferència? Amb que tu acabes complint i ells no. Per tant, conclusió, la que ha de tenir clar el PSOE. No complim Junts té conseqüències.
La votació comença demà a les 10 i acaba dijous a les 6 de la tarda. La pregunta, amb resposta binària, de sí o no, serà si els militants estan d'acord amb la proposta de la direcció de donar per acabat l'acord d'investidura amb el PSOE davant, diuen, dels reiterats incompliments dels seus compromisos.
I després d'aquest trencament anunciat amb el PSOE, el govern de Salvador Illa demana a Junts per Catalunya que no bloquegi lleis clau per Catalunya que s'hauran de votar al Congrés dels Diputats, com per exemple la del finançament, que han de permetre a la Generalitat acabar recaptant tots els impostos. Anem al Palau de la Generalitat. Albert Prat, bon dia.
Què tal, bon dia.
L'executiu, Albert, espera que els de Puigdemont facin una reflexió a cada votació.
Sí, des del govern també han volgut enviar un missatge de certa normalitat, convençuts que la pràctica no canviarà massa res, però creuen els dits perquè Carles Puigdemont no dinamiti tots els canals de diàleg amb els socialistes de Madrid. La consellera portaveu, Sílvia Paneque, ha intentat rebaixar l'anunci del tancament perquè confia que Junts acabarà aparcant aquest tacticisme i donarà llum verda a les propostes que beneficiïn Catalunya.
Seria una bona notícia que el conjunt de forces democràtiques i, per tant, Junts per Catalunya també estiguessin sempre disposades a parlar, a dialogar, sobretot en aquells aspectes que puguin tenir impactes positius sobre Catalunya i que es posi per davant de qualsevol altra qüestió el benestar dels catalans i catalanes i del futur de Catalunya.
I aquí la portaveu del govern ha destacat dues carpetes negociades amb Esquerra que depenen de Junts perquè tirin endavant el finançament i el traspàs de Rodalies. Sigui com sigui, a la Generalitat estan relativament tranquils perquè la decisió de Junts no altera directament l'estabilitat de Salvador Illa i han tancat files amb Pedro Sánchez perquè esgoti la legislatura espanyola.
I mentre tot això, també hi ha altres mesures. Per exemple, el govern aprova el decret per impulsar les renovables, amb què busca fer més segur el sistema elèctric de Catalunya. Regularà les comunitats energètiques i les bateries que emmagatzemen electricitat. El decret arriba després de l'acord del govern amb Esquerra i amb els comuns. Barcelona, Mireia Sala.
Bon dia. El decret incorpora diferents mesures per augmentar la participació dels ciutadans en el sistema elèctric i per primera vegada es regula la figura de les comunitats energètiques, és a dir, les comunitats de persones que s'uneixen per generar i gestionar la seva pròpia energia. Es crea un registre d'aquestes entitats i es regula la participació dels ajuntaments en aquestes comunitats. També es millora l'encaix dels projectes de renovables al territori on s'instal·len. Hi haurà taules de diàleg social a cada vegueria. L'objectiu del decret és millorar la sostenibilitat i seguretat del sistema elèctric per tenir més independència i poder afrontar millor l'augment de costos que hi va haver, per exemple, amb la guerra ucraïna o el risc d'apagades. Sílvia Paneque és la consellera de Territori.
Accelerar la implantació de renovables a Catalunya. No només, com els deies, per criteris de sostenibilitat, és per competitivitat de les nostres empreses. No ser sobirans en termes energètics i elèctrics és un greuge per al nostre sistema, pel nostre teixit econòmic, i és un greuge també en termes de seguretat energètica i elèctrica.
La reunió de govern també ha aprovat crear una unitat antidesnonaments que col·laborarà amb els ajuntaments i actuarà abans i després amb ajudes al lloguer i la recerca d'habitatges alternatius.
I nova topada entre el govern de l'Aragó i el Museu Nacional d'Art de Catalunya. Els aragonesos asseguren ara que les pintures murals de Sixena corren més perill si continuen al Museu Català que no pas si es traslladen al seu lloc d'origen. Acusen el MNAC de deixadesa i reclamen un trasllat d'urgència. Entre altres coses, argumenten que han patit filtracions greus d'aigua i asseguren que després d'estudiar-les tenen clar que es poden moure sense cap perill. Noelia Caselles, Lleida, un trasllat que volen fer dividint els murals en 72 peces.
Bon dia, sí, amb els informes a la mà diuen que ja no cal parlar d'un conjunt enorme de pintures, sinó d'una obra que es pot desmuntar per fer el trasllat operatiu i segur. Un trasllat que, en paraules del director general de Cultura de l'Aragó, Pedro Llochi, és urgent.
Por las condiciones de la sala y las instalaciones del Museo Nacional de Arte de Cataluña. Es más seguro su instalación en el monasterio de Sigena. Por tanto, urge este traslado por razones de seguridad y conservación.
Segons aquests informes aragonesos, les peces s'han vist sotmeses a humitats i a filtracions al MNAC, com referma la conservadora i restauradora Natàlia Martínez de Pisón.
Independientemente de que no se fueran a trasladar, están demandando una intervención. Es tan así que hasta sus propias periciales dicen que sí que ha habido evolución en la degradación desde el año 2016 hasta ahora.
Denuncien a més que han trobat brutícia, com ara borilles, a l'interior dels marcs que sustenten les pintures. Els informes els presentaran ara el jutjat d'Osca per refermar que el trasllat es pot fer en els 7 mesos que l'Aragó proposa. Reclamen que el MNAC iniciï els treballs de desmuntatge i embalatge.
Doncs precisament el MNAC ja respon a aquestes acusacions. Qualifica tot el que ha dit avui el govern aragonès de falsedats. Ho rebat amb el seu propis informes, que ja va remetre ahir a la jutgessa, en què demostra que les humitats a què fan referència als tècnics aragonesos són anteriors al 1995 i en cap cas, diuen, van afectar les pintures, només el suport. Des d'aquell any són en una sala on no hi ha cap baixant i, per tant, és impossible, diuen, que hi hagi hagut cap filtració més. Pel que fa a la brutícia, sostenen que es fan neteges periòdiques, fins i tot amb escaladors, i que, en qualsevol cas, només afectaria l'estructura i no pas les pintures. En definitiva, rebutgen que sigui necessari el trasllat urgent que demanen a l'Aragó. I més coses. El president del Tribunal Constitucional alerta contra les campanyes mediàtiques i polítiques que posen en dubte la independència de la institució. Cándido Conde Pumpido ha avisat que afecten la credibilitat de la societat en el màxim garant de la Constitució, Pilar García.
Sí, el president del TC ha advertit de 3 situacions que poden malmetre la confiança en la institució. Una és quan altres organismes de l'Estat, el legislatiu o l'executiu, critiquen les seves decisions. Una altra és quan els que han d'executar les sentències del TC no ho fan. I la tercera, les campanyes de descrèdit.
Les campanyes polítiques o mediàtiques que traten de desautoritzar, de llevar a la opinió pública que el Tribunal Constitucional pues no goza de la suficient independència, que les decisions del Tribunal Constitucional pues no són suficientment equitatives. També el Tribunal Constitucional sufre en su independència.
Aquest mes de desembre s'ha de renovar una part dels membres del TC, incloent-hi la presidència. Conde Pumpido assumeix que hi pot haver un cert retard, perquè s'han de posar d'acord 3/5 parts del Congrés, però avisa.
Para mí sería lo deseable que no hubiese demora alguna. El bloqueo de una institución puede también afectar al buen funcionamiento del conjunto del sistema jurídico.
Declaracions del president del TC en una roda de premsa, un fet poc habitual, que ha celebrat per presentar la Conferència Mundial de Justícia Constitucional.
Passant gairebé 3 minuts d'un 2:15 de la tarda, fem una pausa i de seguida l'última hora de la Dana, el dia abans que faci un any de la desgràcia.
Catalunya migdia.
El 29 d'octubre, 20 minutos, celebra el 25è aniversari a Barcelona amb una entrevista a l'alcalde, Jaume Collboni, i una taula rodona posterior sobre l'evolució i el futur de la ciutat. Sol·licita la invitació a eventos@20minutos.es.
Fred, 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 més fred, 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 superfred, segueixes fred. Si el fred et persegueix aquest hivern, a Obramat tenim totes les solucions de calefacció. Estufes, calderes, radiadors, aerotèrmia, terra radiant, accessoris i molt més al millor preu garantit. També a Obramat.es, on compren els professionals. Obramat.
La FACT, Factoria Cultural de Terrassa, presenta el 8 i 9 de novembre una gala amb ballarins principals i solistes de l'Staatsballet Berlín, el Bolshoi de Moscou i l'English National Ballet, entre d'altres.
Gaudeix d'aquest espectacle de la 42a temporada BBVA de dansa de la FACT. Entrades a lafactcultural.cat.
Maria, mare de tres, se l'acusa de desastre total. Com es declara l'acusada?
Superada, senyoria. Em declaro superada.
Un moment, senyor jutge. Aquí criem, però no jutgem. Soc la Samantha Villar i en el meu podcast per El Periódico parlem de la criança des d'una mirada àmplia i plural. Ja disponible el primer capítol a la teva plataforma preferida.
Hem passat del volem acollir al ens estan envaint, amb aquests 10 anys, no?
I he de rescatar gent, això ho posaré per damunt de qualsevol decret sobre un paper.
Ningú es pujaria amb una patera sobrecarregada si quedar-se a terra fos el més segura.
10 anys salvant vides al mar. Nits sense ficció. A contracorrent. 10 anys d'Open Arms. A TV3 i a la plataforma 3CAT. Aquesta nit.
El dilluns 3 de novembre, Monte Deportivo celebra la cinquena gala femenina del futbol europeu. Les millors futbolistes de les 5 grans lligues europees se citen en un esdeveniment únic en què seran premiades. El futbol femení es vesteix de gala a Mundo Deportivo. Podràs seguir-la en directe per Dazón.
Amb el patrocini de CaixaBank, Estrella Damm, Moeve, Hyundai, Sofascore i Fivers.
Catalunya migdia.
Passant 20 minuts de les dues. El president valencià Carlos Mazón assistirà demà al funeral d'estat per les víctimes de la Dana. Ho farà acompanyat del seu govern i de les màximes autoritats de l'estat. La cerimònia, laica, serà a la Ciutat de les Arts i les Ciències de València, on s'espera l'assistència de prop de 700 persones. València, Alba Barbosa.
La presència de Carlos Mazón ha estat polèmica en els últims dies per la petició expressa d'algunes famílies de les 229 víctimes mortals perquè no hi assistís. De fet, algunes han rebutjat la invitació a l'acte. La vicepresidenta i portaveu del govern valencià, Susana Camarero, ha confirmat que Mazón será.
No se debe utilizar la confrontación. Creo que es un día en el que el dolor de las víctimas, las propias víctimas y todos los valencianos y las valencianas deben ser especialmente reconocidos. Y por lo tanto, el presidente estará en el funeral y estará la representación institucional de la Generalitat como no podía ser de otra manera.
El president valencià, a les portes del Palau de la Generalitat, demanava aquest matí respecte per les víctimes i ha tornat a criticar la falta de col·laboració que considera que hi ha per part de l'executiu de Pedro Sánchez.
La falta de col·laboració de algunos niveles de gobierno nos ha obligado en muchas ocasiones a pensar distinto, a buscar soluciones dentro de nuestras propias capacidades, como es esta comisión mixta, que no es otra cosa que la traslación autonómica de la comisión que llevamos meses pidiéndole al gobierno.
Per ademà, el govern valencià ha decretat dia de dol a tot el país valencià en memòria de les víctimes.
I mentrestant, les famílies d'aquestes 229 víctimes mortals de la Dana es preparen pel primer aniversari de la tragèdia i el funeral d'estat que es farà, com dèiem, demà a València. A mesura que s'acosta el dia, els psicòlegs que els atenen han incrementat el nombre de consultes per por i per ansietat. Enviada especial a Paiporta, a Montse Poblet.
El primer aniversari d'una pèrdua és sempre complicat, però aquí es barreja la ràbia perquè moltes morts es podien haver evitat i el record d'uns finals traumàtics que els familiars en molts casos van viure en directe amb trucades demanant-los socors o veient com l'aigua arrossegava al seu davant la gent que s'estimaven. A mesura que s'acosta el dia, les consultes dels psicòlegs que tenen els familiars de les víctimes, com la Unitat de Suport a la Salut Mental de Paiporta, els puja a la feina. Pepe Tudela és un dels membres de l'equip.
Lo que més trobem és el sentiment de por, el sentiment d'incertesa, estrès, ansietat, ara que ve l'aniversari, que hem passat setmanes de pluja, s'han anat despertant tots aquests sentiments.
Una de les dificultats del dol per la Dana és que costa de tancar perquè encara hi ha molts aspectes oberts, el judici, la depuració de responsabilitats o el mateix funeral de demà. La Carmina Gil hi anirà per rendir homenatge a la seva sogra, que va morir ofegada a picanya.
Tenemos muy claro que vamos a ir al funeral por Rosa y a honrar su memoria. Nos tenemos que centrar en eso, en ir a eso, pero necesitamos este reconocimiento del Estado, porque, como te he dicho, no fue una muerte natural ni normal, fue una muerte colectiva por una negligencia.
La Carmina, les seves filles i el seu marit ja tenen cita al psicòleg per dilluns. Saben que el funeral els tornarà a sacsejar.
Però parlant d'inundacions, no pas les del País Valencià, sinó les que hi va haver a les Terres de l'Ebre ara fa un parell de setmanes, Godall, un dels municipis del Montsià més afectats per aquesta borrasca Alice, treballa per no perdre la documentació de l'arxiu municipal greument afectada per les inundacions. L'aigua i el fang van arrasar les dependències de l'Ajuntament i van malmetre documents històrics i també personals. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
Les precipitacions van fer que l'aigua arribés a 1,30 metres d'altura a les dependències de l'Ajuntament i de l'arxiu de Godall, i això va malmetre la documentació dels últims 25 anys, com ara llibres de registre de naixements, de defuncions o del cementiri, a més d'altra documentació i fotografies de caràcter personal. El fons anterior, el 1990, s'ha salvat perquè està dipositat a l'Arxiu Comarcal del Montsià. Les tasques per salvar la documentació van començar l'endemà mateix als aiguats, de la mà dels tècnics de l'Arxiu Comarcal. Montse Matamoros n'és la directora.
Godall era el municipi més afectat en la documentació municipal,
també en documentació de la cooperativa. Es va contactar igualment amb tots els municipis de la comarca i també es va fer difusió per a que a nivell de particulars, empreses, entitats, pues que uns primers criteris per poder actuar.
Els tècnics de l'Arxiu de la Montsià van seleccionar els documents a conservar i els restauradors del Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya treballen per assecar els documents i protegir-los dels fongs, una tasca que els experts diuen que s'allargarà anys.
A la informació internacional, Jamaica es prepara pel pitjor huracà de tot el segle. El Melissa té categoria 5, és a dir, una intensitat extrema, i s'espera que impacti d'aquí a poques hores a l'illa caribenya, Mònica Mas.
Sí, a aquesta hora Jamaica ja nota els estralls de l'huracà Melissa amb vents extrems i pluges torrencials, però el pitjor arribarà quan toqui terra. S'esperen vents de fins a 300 km per hora i una devastació generalitzada a tota l'illa caribenya. L'ONU parla d'un 1,5 milió d'afectats, però segons el portaveu de la Creu Roja jamaicana, n'hi haurà molts més.
Sí, estimem que afectarà 1,5 milió de persones, però això és una estimació molt baixa perquè l'impacte sobre les persones inclourà també les interrupcions als serveis essencials, sobre els mercats, les escoles estaran tancades i hi haurà esllavissades que bloquejaran les carreteres. Això vol dir que tota la població pot sentir l'impacte d'una manera o d'una altra. One way or
the other. Les autoritats jamaicanes han obligat milers de ciutadans a traslladar-se cap als 800 refugis habilitats per tota l'illa. S'espera el doble de la pluja que cau habitualment en tota la temporada de precipitacions. El Centre d'Huracans dels Estats Units preveu que l'huracà Melissa marxi cap a Cuba i les Bahamas després de passar per Jamaica.
El govern israelià amenaça amb represàlies després que Hamas hagi lliurat unes restes mortals que no es corresponen amb cap dels 13 cadàvers d'hostatges que encara són a Gaza. Els ministres més radicals exigeixen un càstig pel que consideren una violació reiterada de l'alto al foc. El retorn de tots els hostatges és l'escull que queda per avançar en la implementació del pla de Donald Trump. La intervenció del president dels Estats Units en el conflicte i la seva influència a Israel ha fet que el govern de Benjamin Netanyahu aparegui com un vassall de Washington. Jerusalem, Jordi Brascó, bon dia.
Bon dia. Després que la setmana passada Trump li enviés 4 dels seus homes de més confiança per supervisar l'alto al foc, Benjamin Netanyahu ha hagut de sortir al pas dels que deien que li feien de cangur.
Durant l'últim mes hem sentit proclames ridícules sobre la relació entre Israel i els Estats Units. Israel és un país independent, com també ho són els Estats Units, i la nostra relació és la d'aliats.
Netanyahu intenta fugir de la imatge de vassall de Trump, que fins i tot s'ha representat el que és el Polònia versió israeliana. És complicat, sobretot veient que Trump parla en nom seu.
Israel's not going to do anything with the West Bank, okay?
Que Israel no farà res amb Cisjordània, diu Trump, venerat per quasi tots els israelians com l'artífex del retorn dels hostatges. Netanyahu intenta aprofitar la seva relació personal per recuperar la popularitat entre l'electorat, però segons l'analista polític Gil Hoffman, ho té molt difícil.
No crec que Trump ho pugui salvar políticament. Els israelians entenen que Trump és el responsable de totes les coses bones que han passat, com el final de la guerra, i en canvi culpen Netanyahu de tot allò dolent, i això no canviarà en breu.
Tant si Netanyahu cau com si sobreviu per enèsima vegada, Hoffman creu que l'administració Trump continuarà marcant l'agenda israeliana.
Què farà Israel en els pròxims mesos? Firmar la pau amb l'Aràbia Saudita, amb Indonèsia... Tot allò que estava a punt de fer abans del 7 d'octubre, normalitzar relacions amb tot el món àrab musulmà que no estigui alineat amb l'Iran.
Una influència nord-americana que els israelians abracen de bon grat, veient que els Estats Units han estat pràcticament l'únic país que ha mantingut inamovible el seu suport durant la invasió de Gaza.
I Donald Trump, que reforça els llaços amb el Japó i llança el missatge de reduir la dependència amb la Xina. A l'espera justament del principal objectiu de la gira asiàtica, la trobada amb Xi Jinping, el president dels Estats Units ha tancat un acord amb la nova primera ministra japonesa per la producció i el subministrament de terres rares. Pequín, Francesc Canals, bon dia.
Bon dia. Nova era daurada en l'aliança entre el Japó i els Estats Units, ha dit la recentment investida primera ministra japonesa Sanae Takaichi en rebre Donald Trump. Una relació privilegiada que Takaichi ha volgut remarcar regalant al president nord-americà un pal de golf de l'antic primer ministre conservador i mentor seu, Shinzo Abe, assassinat el 2022, amb qui Donald Trump va establir en el seu anterior mandat una gran amistat. Havien jugat junts a golf.
Tot el que sé per Shinzo i altres és que serà un dels grans primers ministres. També voldria felicitar-la per ser la primera dona primera ministra. Això és molt important.
Primera dona en arribar al càrrec, sí, però sobretot gràcies a tenir com a mentor el falcó Shinzo Abe. Com ell comparteix amb Trump posicions de fermesa enfront de la Xina, Takaichi i Trump han firmat un acord per a la producció i subministrament de terres rares amb l'objectiu de reduir la dependència de la Xina, que en té pràcticament el monopoli mundial. L'acord arriba a dos dies de la reunió prevista per dijous a Corea del Sud entre Donald Trump i Xi Jinping, que hauria de servir per tancar o rebaixar substancialment el contenciós comercial.
Tornem a Catalunya perquè centenars d'estudiants han sortit avui al carrer per protestar contra el bullying en una jornada de vaga inèdita als instituts de secundària. La motivada el cas d'una jove de Sevilla i també el d'un noi d'Almacelles, al Segrià, que es va suïcidar aquest estiu després de patir suposadament assetjament escolar. Hem sentit el senyal als horaris de 2:45 de la tarda. Anem a Lleida, Estela Bussoms. Per això, a Lleida, la marxa ha estat especialment emotiva.
Doncs sí, amb un record especial per al noi d'Almacelles.
Dani Quintana, yo vine y perdón.
I a primera fila, darrere la pancarta, joves com l'Edwin i el Lluís, que van ser víctimes d'assetjament escolar, han relatat situacions molt doloroses a dins i fora de les aules i s'han queixat que els professors no sempre estan prou conscienciats per fer-hi front.
El professorat van fer poc, perquè és el típic que diuen de... No, és que això és una broma, tal, no sé què... I realment no et fan molt cas.
No perquè siguin nens se li ha de prendre menys importància. I és una cosa que s'ha de prendre més en sèrio, perquè en molts casos no se fa res... i, com en aquest cas, ha sigut massa tard.
A Lleida, la marxa ha reunit uns 200 participants. A Barcelona, la més nombrosa, han estat uns 1.500, tot plegat per reclamar més recursos de prevenció contra l'assetjament escolar i de suport psicològic per a les víctimes. Des del govern, avui, la portaveu Sílvia Paneque ha defensat els protocols actuals i considera que des de l'administració s'està fent el que toca.
I una desena d'oficines comarcals del Departament d'Agricultura s'han llevat amb pintades, fems i bales de palla a la porta. Una protesta del Gremi de la Pagesia per la gestió de la dermatosi nodular per part del govern. Just avui, que a la tarda, hi ha la Comissió de Control del Parlament. Girona, Laia Claret.
Hola, bon dia. El gremi demana que la Generalitat assumeixi la gestió directa de la vacunació del bestiar boví, es vagi més de pressa, que es concretin les indemnitzacions i s'acceleri la desinfecció de les 17 granges on hi ha hagut casos. Jordi Ginebreda és el portaveu del gremi.
Només tenim una granja que estigui feta, les altres encara tenen tots els residus en allà sense gestionar. Els fems s'han de tractar per desinfectar-los, menjar pinso, farratges que s'han d'eliminar...
El Gremi i Unió de Pagesos seguiran la comissió de la tarda on hi ha de compareixer el conseller d'Agricultura. Raquel Serrat, coordinadora d'Unió, vol també que es deixi de sacrificar tot el bestiar d'una granja amb un positiu a la zona del primer cas, el que es coneix com a buidat sanitari.
Nosaltres el que sí que demanaríem és que s'accelerés la petició a la Unió Europea de que aixequés els buidats, si més no, amb aquest radi de 50 quilòmetres, i sobretot accelerar la vacunació als altres radis.
Des d'Unió també asseguren que estan molt pendents que es creï el grup de treball per les indemnitzacions.
I encara parlant del camp, els pagesos de l'Urgell se'ls multipliquen els problemes. Mentre la plaga de conills continua provocant estralls, ara s'hi sumen les rates. Denuncien que cada cop n'hi ha més i pateixen sobretot pels sistemes de regadiu. Llei de Júlia Albacar.
Sí, les rates perjudiquen alguns conreus de fruita seca, però sobretot preocupa els danys que puguin causar els sistemes de regadiu. Sentim Ramon Boleda, de la plataforma Pagesos o Conills.
Les rates el que fan és es posen a les cabanes de rec i roseguen tots els tubos. I després pugen als arbres de fruita seca, pistatxos, per exemple. Jo vaig haver d'avançar la collita de pistatxos perquè si no em quedava sense pistatxos. I els ametllers també es posen.
Segons Boleda, les rates aprofiten els caus que excaven els conills per refugiar-se i la sobrepoblació els ajuda a sobreviure als depredadors. Tot això mentre la plaga de conills continua afectant la producció de molts camps. És el cas, per exemple, de Joan Piera, productor de colza de Preixana, que explica com els conills han arrasat 14 hectàrees que havia plantat al setembre.
En aquesta zona és el primer any que tenim problemes de conills, no en havíem tingut mai. En aquella zona sols hi ha sembrat aquesta colza i un reigràs que també es van sembrar al setembre. El reigràs també se l'estan menjant.
Tant Piera com Boleda consideren que l'acció del govern per combatre els conills és insuficient i denuncien falta total d'ajudes.
Passant 3 minuts a 2:15, una pausa i la cultura.
Catalunya migdia.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche,
te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh.
Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Som 3CAT.
Passen 5 minuts a dos quarts. L'escriptor Yu Nesbo viatja per primera vegada als Estats Units per abordar l'auge de la violència i el complicat tema de l'ús de les armes de foc. Ho fa a la seva nova novel·la, Minnesota, on el rei indiscutible del gènere negre nòrdic dibuixa un país al caire del precipici, Montse Camps.
Sí, Nesbo transporta el cor del país a Minnesota, on un inspector antiheroi investiga un seguit d'assassinats amb armes de foc. No és casualitat que situï alguns dels capítols el 2016, quan Trump va ser elegit president.
Va ser un punt d'inflexió, des de l'Amèrica decent i digna el que representava per als altres països, la veritable democràcia, i ara deriva cap a una altra cosa que no sabem encara en què es convertirà. Ara la pregunta és, tindrem un tercer mandat que converteixi els Estats Units en una mena de semidictadura? Personalment, no crec que passi, però no podem estar-ne segurs.
A la nova novel·la no podia passar per alt l'assassinat el 2020 de George Floyd per violència policial i parla així del pes de la violència als Estats Units.
A vegades tenim tendència a oblidar fins a quin punt és important la violència en la cultura americana. Allà es considera la violència com la solució a un problema, que és una cosa que no veiem als països europeus, als països asiàtics o al Canadà, on l'actitud és totalment diferent respecte a la violència.
Nesbo ens ha dit que està treballant en una sèrie per Netflix sobre Harry Hole, el seu personatge més conegut, que s'estrenarà al març de l'any que ve.
Més coses. El monestir de les Avellanes, a la Noguera, ha recuperat avui una nova reproducció dels sepulcres dels comtes d'Urgell, que són al Museu de Cloisters de Nova York. Amb aquesta còpia, tan sols faltarà la reproducció d'un sepulcre per completar el panteó dinàstic del temple. Os de Balaguer per a Joan Álvarez.
El d'avui és un doble sepulcre que correspon a Àlvar I d'Urgell i Cecília de Foix. Ocupaven amb els seus fills el panteó dinàstic del temple entre finals del segle XIII i principis del XIV. El director del monestir de les Avellanes, Robert Porta, qualificava el dia d'avui històric.
Bueno, una fita més, no?, d'aquest projecte de recuperació, de dignificació, de difusió, d'investigació del Panteó dels Comtes d'Urgell aquí al Monestir de les Avellanes, no? Tant un gran dia.
La instal·lació de la reproducció del primer sepulcre gòtic es va fer el juny del 2023. Faltarà la reproducció del quart, que serà el més complex, ja que compta amb infinitat de detalls. Recordem que el monestir va perdre els quatre sepulcres que hi havia a l'església l'any 1906, quan el banquer Agustí Santes Masses va comprar-lo i va decidir vendre'ls per 15.000 pessetes.
I ara parlarem indirectament de cinema. Pam, 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 pam. Que Rigoberta Bandini, aquí sentim, i Luis Tosar presentaran la pròxima gala dels Premis Goya, que es faran el mes de febrer a Barcelona. Des de l'Acadèmia Espanyola del Cinema han avançat que la cerimònia servirà per reconèixer el paper destacat del cinema català dins la cinematografia espanyola dels últims anys, Marc Garriga.
La cantant barcelonina que va guanyar el Goya a la millor música l'any passat s'ha mostrat entusiasmada de presentar la gala a la seva ciutat.
Barcelona fa molta il·lusió, jo penso que això també és un punt a favor perquè fa molts anys que no és a aquesta ciutat i crec que aquesta il·lusió més aviat ens suma. I els 40 anys al final és una excusa també doncs, per tenir un fil conductor, un leitmotiv, però al final serà una gala entretinguda, esperem que amb humor, amb música i com moltes altres gales, però millor.
L'actor gallec Luis Tosar, nominat 11 cops i amb 3 estatuetes, ha remarcat que la voluntat és que s'hi vegi reflectida la pluralitat cultural de l'Estat.
I ara, música. Laxen Busto, Gina Està, Maria Arnal, Dan Peralbo i Manu Guix s'afegeixen al cartell del Festival Estrenes, que es farà la pròxima primavera a Girona. També hi començarà la gira La Ludwig Bang, que arrencarà el festival el dia 27 de març. Hi ha concerts amb Luz Casal, Pastora, Macaco o Ferran Palau. I seguint l'obertura a nous formats, el 20 d'abril es farà el programa de Catalunya Ràdio Que no surti d'aquí, amb el Roger Carandell, la Juliana Canet i la Marta Montaner. L'Estrenes es tancarà amb dobles concerts a les Escales de la Catedral de Girona, el dia 2 de maig amb els Amics de les Arts i l'endemà amb buhos. Tot això a la primavera a Girona. Però avui hi ha molta gent que té una cita. I és que aquesta que sentim, Lady Gaga, engega aquesta nit el seu trio de concerts a Barcelona. La gira que va iniciar el mes de juliol a Las Vegas, als Estats Units, aterra al Palau Sant Jordi amb les entrades exaurides. Fa 6 anys de l'última vegada que Lady Gaga va visitar Barcelona i ara ve a presentar el seu disc Mayhem, que porta prop de 250 milions de reproduccions a nivell mundial, amb temes com aquest que sentim, Abracadabra, Die with a Smile o The Dead Dance. El show durarà més de 2 hores i té una cuidada direcció artística amb diversos canvis d'escenari i de vestuari. Els fans de Lady Gaga ja especulen a les xarxes amb la possibilitat que faci alguna picada d'ullet amb Halloween.
Catalunya migdia.
El que més li il·lusiona a la Laia Tudel és que hi hagi picada d'ullet de Halloween als concerts de Lady Gaga.
Sí, sí, sí. Ha fet gràcia, això.
Bon dia, Laia.
Bon dia.
Fins a les 3, informació esportiva amb l'Espanyol d'aniversari.
Celebra 125 anys d'història i ho fa amb una gran gala que tot seguit ens explicarà tots els detalls el Sergi Andreu. L'Espanyol celebra avui amb una gran gala el seu 125è aniversari. 125 anys d'històries on s'han viscut moments com aquests.
I Pichi Alonso! Pichi Alonso!
Cono hem vist pràcticament a l'àrea contrària.
Soler! I Pichi Alonso! Un gol que val la final!
I falla l'Osada. Adéu a la Copa de la UEFA. Torna a fer el papallón al porter del Bayern. L'Osada cap a la pilota. Fora! S'ha acabat la Copa de la UEFA per l'Espanyol.
Però fora d'aquest perímetre, per exemple, davant de la zona de les notícies, atenció, en aquests moments s'han derrocat sense avís previ. No hi ha hagut avís previ ni tocs de sirena en aquests moments i s'han derrocat l'estadi de la carretera de Sarrià. A hores d'ara el que podem dir és que veiem un immens núvol de pols.
Ja ha pres la pilota Tamudo a Toni. Quina balada, Tamudo retalla. Gol. Quin gol. Murri. Ha estat Murri Tamudo. Quin gol, mare de Déu, senyor.
Fa 12 anys semblava impossible d'imaginar i pocs s'haurien atrevit a dir que només en 12 anys l'Espanyol tornaria a tenir el seu estadi, la seva casa. Diumenge 2 d'agost del 2009, l'Espanyol inaugura la seva nova llar.
Ara mateix a les portes de Coverciano, les instal·lacions de la Federació Italiana de Futbol, Dani Jarque ha mort fa poca estona aquí a Coverciano. S'ha trobat malament durant el dia.
La mort de Dani Jarque ha estat, sens dubte, un dels moments més difícils de la història de l'Espanyol. Ara ho sentíem al final d'aquest recull d'àudios on també hi ha hagut grans gols com el gol de Murri Tamudo que sentíem de l'Eudald Serra. El club es va fundar el 28 d'octubre del 1900 i per això avui es fa una gala especial a la Universitat de Barcelona. Allà hi serà el Sergi Andreu, que és el narrador dels partits de l'Espanyol. Sergi, que... Vaja, tenim àudios també que poden ser històrics teus, com de salvació, però vaja, en el 150è aniversari, esperem que en el recull sonor que fem hi hagi un gran moment històric teu. No
Home,
sé quin t'agradaria.
No estaria gens malament el 5è títol de Copa, de la Copa del Rei. L'Espanyol en té 4, 2 aconseguits al llarg d'aquest segle XXI, i un 5è títol no estaria gens malament, la veritat. Bé, veurem què és el que depararà el futur per l'Espanyol. El que està clar és que el passat, és ric, és immens, històric, d'un club pioner, d'un grup de joves universitaris barcelonins encapçalats per Àngel Rodríguez, que eren estudiants de Medicina i d'Enginyeria, que van crear tot just ara fa 125 anys la Societat Espanyola de Futbol a la Universitat de Barcelona, i és en aquest escenari, en l'escenari de les primeres reunions entre aquells joves, on avui es fa la gala de celebració del 125è aniversari de l'Espanyol. Començarà a les 7, tot i que des d'una hora abans els 320 convidats aniran passant per la catifa vermella i pel fotocol. No hi faltaran, evidentment, més enllà dels que han estat jugadors, tècnics i presidents al llarg d'aquesta història, doncs també personalitats polítiques, com ara el president de la Generalitat, Salvador Illa, l'alcalde de Barcelona, Collboni, el president del Parlament, Josep Rull, o el president del Consell Superior d'Esports, José Manuel Rodríguez Uribes. Seran poc més de 60 minuts en una gala que vol ser moderna, lleugera, que servirà per tancar uns quants mesos d'activitats relacionades amb l'aniversari que, per cert, podreu sentir tota íntegrament al digital de Catalunya Ràdio i, si ho preferiu, la podreu veure en directe per TV3.
I, a més, Sergi, Catalunya Ràdio també s'afegeix als homenatges a l'Espanyol amb un nou rècords que els oients ja poden trobar al portal 3Cat i a l'app de Catalunya Ràdio. Que es diu?
Es diu Màgic Espanyol i és un viatge emotiu, un recorregut sonor per 12 moments claus, 12 partits de la història de l'Espanyol explicat per persones que han viscut al club des de diferents òptiques al llarg d'aquests últims anys i dècades, com per exemple l'expresident Dani Sánchez Llibre.
Hi ha un partit que no l'oblidaré mai, que és el mític partit del mític gol del Coromines. Jo me'n recordo que al minut 92 en giro cap als companys, i dic, nois, estem a segona. El més espectacular que jo he viscut. El més bèstia que jo he conegut amb el futbol.
A banda de Sánchez Llibre, també apareixen en el documental Dani Solsona, Tommy Encono, Raúl Tamudo, Sergi Mas, Imma Casares, Eudald Serra o Dani Ballart.
Doncs l'Espanyol s'ha entrat en aquesta gala del 125è aniversari i el Barça, que després de la derrota al Clàssic, Hansi Flick i el seu cos tècnic, té ara una missió. Recuperar Lamine Yamal. Roger Bosà, pel que ens diuen físicament, el jugador, hem d'explicar que està bé.
Sí, preguntant i repreguntant, la versió del club és que el jugador no té molèsties físiques que el limitin i que l'impedeixin estar al 100%. Ens diuen que físicament està bé i que simplement el que li falta és ritme. El club tenen en compte que en el seu moment doncs, es va perdre 4 partits per aquesta pubàlgia, que va tornar en 2 partits, que després del PSG va tornar a sentir dolor i es va perdre el partit de Sevilla. I que ara que ha tornat, doncs, encara li falta agafar ritme. El que també surt del vestidor és que ha de treballar, que ha de ser constant i que ha de ser regular, sobretot en aquest procés de recuperació d'aquesta pubàlgia, per tal que Lamine Yamal torni al seu nivell òptim.
Avui l'equip tenia festa, tot i que sempre hi ha jugadors que s'hi passen voluntàriament.
Sí, han passat per la ciutat esportiva jugadors com Pedri, Stensne, Fermín, Eric, Ferran i Verdaggi. Aquests jugadors han fet treball voluntari i també lesionats que fan recuperació com ara Ter Stegen, Rafinha, Gavi, Olmo i també Christensen.
I avui arrenca la Copa, és la primera eliminatòria, es disputa partit únic i de tots els equips catalans que entren en competició el més matiner és el Girona. Visita el camp del Constància d'Inca amb algunes baixes i Eduard Solà amb l'objectiu d'aconseguir un bon resultat que capgiri també les sensacions a la Lliga.
Mitchell diu que no ha de costar gens canviar el xip de la Lliga on el Girona és el coet després de 10 jornades amb la Copa, on tenen el sostre dels quarts de final d'ara fa 2 anys, eliminats al camp del Mallorca. Mitchell diu que la Copa és una altra competició que no és fenosa i que els agafa en un bon moment, no de resultats, sinó havent recuperat diversos jugadors, cosa que els permet donar descans. Per exemple, Blin, Witzel, Ounahi i Àlex Moreno s'han quedat a Girona. Són baixa Livakovic, que com vam explicar ahir, Mitchell ha dit que té molèsties a l'esquena, a més de David López i Francés. La temporada passada va superar l'Extremadura en aquesta primera ronda, abans que arribés aquella eliminació dolorosa al camp del Logroñés. Mitchell farà servir jugadors que no són tan habituals a la Lliga, tot i que vol arribar tan lluny com pugui en aquesta competició.
Si somies arribar el més lluny possible és per a lluitar per un títol, és la Copa. Si somies ara mateix un partit important, fa 2 anys, en quarts contra el Mallorca, era una possibilitat. I veurem si són capaços de superar rondes i arribar el més amunt possible. Per mi és una competició que m'agrada molt.
El rival d'avui és el Constància, de la tercera de federació, és el 7è, amb 13 punts a 3 del play-off i que ve de perdre dissabte al camp de l'Alcúdia. Té un camp amb capacitat per a 10.000 espectadors de gespa natural.
És aquesta primera eliminatòria de Copa que arriba 3 dies després del partit de Montilivi davant l'Oviedo, amb empat a 3, i 3 dies abans d'un altre desplaçament, divendres, al camp del Getafe. A la convocatòria de 21 jugadors que fan el viatge d'anada i tornada avui dimarts mateix, 16 jugadors al primer equip i n'hi ha 16 del filial. Segurament algun d'ells haurà de ser titular.
De Copa del Girona, el podreu seguir per l'antena digital de Catalunya Ràdio, amb la transmissió del Tot Gira, i a l'antena digital avui és tarda esportiva, perquè també tindreu la transmissió del partit d'Eurolliga del Barça, que rep l'Armani Milà, en un partit que Ernest Macià arriba marcat, i ho sentíem ahir, per aquesta relació tensa que hi ha dels últims dies entre l'equip i l'afició.
Sí, recordem que l'últim dia d'Eurolliga hi ha gent que va començar a marxar al tercer quart, i ahir vam sentir a Tomas Satoranski, un dels capitans, demanant comprensió, no? Comprensió perquè la competició s'ha encarit pel Barça, que té un pressupost relativament als rivals més baix, i també, doncs, perquè el Barça està passant per la situació que està passant. Sí, és veritat que les paraules van sorprendre una mica, però, per exemple, també sentíem a Joan Peñarroya dir el mateix, però positivitzant-ho. Un Joan Peñarroya que parla de Milà, un equip que arriba aquí amb baixes com les de Zach Ledey, Lorenzo Brown, Josh Neu, és a dir, vem diverses baixes, però que és un equip que l'any passat ja va guanyar el Palau Peñarroya.
Això de la confiança, si la gent ha perdut la confiança massa ràpid en nosaltres, l'únic que depèn de nosaltres és cada dia intentar jugar millor i intentar, pues, que la gent s'involucri. Porta una victòria menys que nosaltres en Eurolliga, però que té un parell de partits, pues, que es decideixen també amb l'última jugada, amb jugadors importants, amb un entrenador contrastat, un equip que està jugant un bon bàsquet.
Bé, el Barça, en tot cas, tant a la Lliga CB com aquí a l'Eurolliga, té tantes victòries com derrotes, i aquesta setmana té doble partit. Avui i divendres jugarà a la pista del Partizan.
10 minuts perquè siguin les 3 de la tarda. Ara farem una pausa i després...
El més ambiciós dels darrers 20 anys. El més ambiciós dels
El govern aprova anys. El nou pla d'esports.
Catalunya migdia.
El 29 d'octubre, 20 minuts, celebra el 25è aniversari a Barcelona amb una entrevista a l'alcalde, Jaume Collboni, i una taula rodona posterior sobre l'evolució i el futur de la ciutat. Sol·licita la invitació a eventos@20minutos.es.
La FACT, Factoria Cultural de Terrassa, presenta el 8 i 9 de novembre una gala amb ballarins principals i solistes de l'Staatsballet Berlín, el Bolshoi de Moscou i l'English National Ballet, entre d'altres.
Gaudeix d'aquest espectacle de la 42a temporada BBVA de dansa de la FACT. Entrades a lafactcultural.cat.
En aquesta casa abans eren dos.
Hòstia, mama!
Què fots aquí?
He vingut a passar uns quants dies aquí.
Papa!
Ara són quatre.
L'última cosa que jo necessito ara és tornar a viure amb els meus pares.
Quan dius que marxes?
Tot i que sovint són sis.
M'acabo de mudar al pis d'aquí davant.
I d'aquí poc serem molts i molts més. La casa nostra. Si hi entres, t'hi quedes. Ja disponible a la plataforma 3CAT.
Cada dia comença amb una notícia, però el millor comença quan et subscrius a El Periódico. Perquè amb la subscripció a El Periódico accediràs a newsletters exclusives, jugaràs als nous passatemps, navegaràs per la nostra app renovada i formaràs part del nostre club, amb sortejos, descomptes i assistència a esdeveniments únics. Subscriu-te un any a El Periódico per només 20 euros i gaudiràs sense límits.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT. 8 minuts per les 3 de la tarda. Avui s'ha aprovat en Junta de Govern la subvenció de 120 milions d'euros per millorar les instal·lacions esportives de Catalunya entre el 2025 i el 2029, Marcos García.
El govern ha donat llum verda a aquesta subvenció que dius, i per tant, en el que queda de setmana o màxim la propera es publicarà aquest pla, s'obriran les bases perquè ajuntaments i entitats municipals hi puguin optar. De què es tracta? De treballar en seguretat, accessibilitat, sostenibilitat i també funcionalitat d'aquests espais esportius. Salvador Illa, president de la Generalitat, posa en valor el paper de l'esport a casa nostra i també del que s'ha posarà aquest pla.
Aquest pla de millora d'equipaments esportius, el més ambiciós dels darrers 20 anys. El més ambiciós dels darrers 20 anys. Quan parlem de posar Catalunya en marxa, també parlem de posar en marxa una política esportiva adaptada a les necessitats del segle XXI, una política esportiva
avançar al nivell d'excel·lència de l'esport català.
El conseller d'Esports, Berni Álvarez, també ha explicat que aquest pla compensa d'alguna manera un deute amb els ajuntaments, que, diu Álvarez, els darrers anys han tingut una càrrega excessiva pel que fa al manteniment de les instal·lacions esportives, i destaca, sobretot, Berni Álvarez, la funció de l'esport com a eina social a casa nostra.
Parlem de rugbi perquè l'USAP de Perpinyà anuncia que Frank Azemà deixa de ser el seu primer entrenador. Després de 8 jornades a campionat, el club nord català encara no ha sumat cap punt i aquest és el pitjor inici de top 14 de la història. Perpinyà, Laura Bertran.
Frank Azemà és un entrenador nord-català de prestigi. Va ser el número 2 de l'USAP quan van ser campions de França el 2009. Des de llavors va entrenar i fer campions dos altres clubs, Clermont i Toulon, abans de tornar a Perpinyà amb molta il·lusió. Dos anys després, però, s'acaba aquesta etapa. La clau ha estat el mal inici de temporada i, en particular, el darrer partit contra Montalban, el penúltim classificat i que acaba de pujar a la màxima categoria, un enfrontament que era vist com decisiu per saber quin d'aquests dos clubs s'enfonsava a la darrera plaça de la classificació. I el darrer cap de setmana els nord-catalans van perdre pel resultat de 29-22. El pròxim partit serà aquest dissabte al Camp de Pau, dirigit per Mathieu Sidon, que acaba d'arribar el darrer estiu al club com a entrenador adjunt. La directiva de l'USAP comunicarà més endavant la nova organització esportiva.
El cuiner Nando Jubany se'n torna al Dakar amb el seu copilot habitual, Marc Solà. El 2026 repeteix cotxe amb l'objectiu d'acabar, però també de repetir el podi de la seva categoria. L'equip s'ha presentat avui a Arbúcies, amb Aguilar.
Nando Jubany no ho tindrà fàcil per superar-se. Repeteix projecte Dakar amb un Ultimate dues rodes motrius. El 2025, al gener, va fer top 20 i podi de la seva categoria. Per això ha millorat el cotxe.
Hem arreglat les suspensions, uns altres interiors de suspensions, hem posat 50 cavalls més al cotxe, i posat aire condicionat, que també és bo, perquè allà dins hi ha una mica massa de calor, hi havia dies que feia molta calor.
Jubany, en la seva segona participació en cotxes, tindrà al costat el seu habitual copilot, l'experimentat Marc Solà. El Dakar 2026 es disputa del 3 al 17 de gener a l'Aràbia Saudita. El reconegut cuiner ha fet la presentació oficial del seu projecte a la seva finca d'Arbúcies amb un esmorzar pagès.
La temporada tenística entra en el tram final amb el Masters 1000 de París-Bercy i avui debuta el número 1 mundial, Carlos Alcaraz. Mariona Serra.
Així és, Laia. Avui a les 7 del vespre, Carlos Alcaraz debuta a París a la segona ronda contra el britànic Cameron Norrie, amb l'objectiu de consolidar-se com a número 1 i guanyar per primer cop aquest torneig que encara se li resisteix. Una de les notícies més destacades del torneig és l'absència de Novak Djokovic. El serbi ha decidit renunciar a participar en el torneig parisenc i la seva plaça serà ocupada pel jugador Benjamin Bonzi. També destaca el retorn del búlgar Grigor Dimitrov, que després d'una lesió ahir va tornar i amb victòria. Els favorits del torneig són Carlos Alcaraz i Jannik Sinner. Tot i això, només es podrien enfrontar en una hipotètica final, ja que es troben en costats diferents del quadre. Marcel Granollers també participarà en el torneig de París, acompanyat de la seva parella de dobles, Horacio Ceballos, després de guanyar Basilea.
Aquesta tarda es publicarà l'últim capítol de la temporada de Ràdio Volta, que és el podcast de ciclisme a Catalunya Ràdio. Han estat 32 programes que s'acaben mirant el futur, amb una especial sobre la gran sortida del Tour de França del 2026 a Barcelona. Isaac Vilalta.
Doncs sí, com sempre, amb l'actualitat ciclista al centre, ara que s'acaba la temporada de carretera, però hi ha pista, hi ha ciclocross, i amb l'anàlisi habitual del Joan Antoni Fletxa, amb la seva mirada sempre molt particular, detallem el Tour de França 2026, presentat ara fa pocs dies a París. I per tancar temporada, entrevista amb una clàssica, Anne Santesteban.
Al final se necesita, yo creo que, tiempo para digerir todo y al final pues son muchos años haciendo lo mismo y ahora necesito un poco de tranquilidad para acostumbrarme a todo. Pues las primeras semanas han sido de muchos eventos, muchas entrevistas y entonces tampoco yo creo que es la realidad, ¿no? Que voy a tener los siguientes años. Al final creo que se necesita tiempo para tranquilizar un poco todo y ya ver un poco cómo va el futuro.
La ciclista basca, un dels grans noms del panorama ciclista mundial, es retira just ara després de 17 temporades com a professional.
El Miró Ganxets Costa Daurada s'ha situat com a líder de la Superdivisió Femenina de Tenis Taula després de la represa de la competició amb dues jornades consecutives, Carles Vila.
Les reusenques, que es mantenen invictes després de les tres primeres jornades, es van imposar primer al Figueres en un enfrontament molt igualat, mentre que van tenir un partit més assequible davant l'equip canari del Tabor Arafo, a qui van superar per 0-4. Joan Carles Virgili és el president dels Reus Ganxets.
La veritat que el primer partit contra Figueres va ser un partit difícil, ells van portar el millor equip que podien alinear. Nosaltres també, de fet, vam portar la jugadora asiàtica. El cas del diumenge va ser una mica diferent contra el Tabor Canari. És un equip que ha pujat en guany, és un equip que no té una plantilla, suposem, molt forta, i la realitat que va ser un partit que es va resoldre molt fàcilment 4-0.
En aquestes dues jornades, com també el pròxim enfrontament, el mes de novembre, a la Champions, contra l'actual campió, l'equip polonès de l'Enea Sierkopol, l'equip reusenc ja ha pogut disposar de totes les jugadores, inclosa la xinesa Ruixen Guo, tot i que encara li cal adaptar-se a la nova competició.
I els últims segons del programa, com sempre, per la Marta García.
Doncs males notícies en el Mundial de Taekwondo amb l'eliminació de Joan Jorquera en el combat de tercera ronda del Mundial de Wuxi a la Xina. El taekwondista de Roses de 25 anys i que ja suma dos bronzes mundials competeix en la categoria de 68 quilos. Avui ha guanyat els dos primers combats, però en el tercer, el previ als quarts de final ja de la lluita per les medalles, ha perdut per 2-1 davant el senegalès Mamadou Monsou. Demà el barceloní Daniel Quesada, l'altre català que participa en este Mundial, farà la pesada prèvia i competirà dijous en 74 quilos.
Doncs a les 7, més esports al Tot Costa i a Antena Digital, la gala del 125è aniversari de l'Espanyol, el partit de Copa del Girona i també el partit d'Euroliga del Barça. Seguim aquí al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.